Blau Marí, el programa de cap de setmana per a la gent de la mar. Amb Francesc Callau visitem ports i clubs nàutics, parlem amb pescadors i cuiners i descobrim indrets on conèixer més de la nostra mar. Blau Marí, una coproducció de la Cala RTV i Amposta Ràdio amb el suport de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat de Catalunya.
Què tal, amics de Blau Marí? Benvinguts a una nova edició, la 115 d'aquest espai radiofònic dedicat al mar. Una salutació i una abraçada ben cordial d'un servidor, Francesc Callau, aquí al peu del canó, i de tots els col·laboradors i l'equip que fa possible aquest programa. Moltíssimes gràcies per ser-hi, com cada setmana. Avui tindrem un programa molt internacional i us explicarem per què. En primer lloc, recordar que la Unió Europea ha encomanat al Laboratori d'Enginyeria Marítima de la Universitat Politècnica de Catalunya un estudi sobre les zones més vulnerables de la costa catalana a l'increment del nivell del mar. Concretament, es coneixerem el projecte RISES AM sobre el canvi climàtic. I tindrem ocasió de fer-ho de la mà d'Agustí Sánchez Arcilla, director del projecte. A la part més tradicional, a l'Enciclopèdia de l'Argot Mariner, el Rafael Martí i el Joran Argentó ens explicaran quina és la funció d'avarar un vaixell. I al Rancho a Bord, ells mateixos ens encarregaran de preparar una cavalla amb ceba, una cibada de cavalla. A l'acordió del Grumet, la secció musical del programa, ens visitaran Moussou, Thie, Lei Jovent. Marxarem fins a Marsella per conèixer la música en origen occità d'aquest grup en el tema Embarcats. Al Norai tornarem a tenir un apunt internacional, donat que parlarem amb Juan Serrano, director general del grup Balfegó, una de les empreses del sector tonyinaire català, que ens parlarà sobre les perspectives per a l'increment de la quota de tonyina roja en la cimera de l'ICAT que s'ha estat duent a terme aquests dies a Ciutat del Cap, a Sud-àfrica. Seguirem parlant a la secció de Plàncton amb l'Aurora Requena. Avui parlarem de la sorra i el negoci en el que s'ha convertit la sorra de platja a nivell mundial. I a l'Arjau, el Manel de Ramon es desplaça fins al port de Tarragona. Coneixerem les visites docents al museu de la mà de la seva directora, Mercè Toldrà. Per tant, benvinguts a Blau Marí. Moltes gràcies per ser-hi.
Blau Marí, el primer programa de ràdio per a la gent de la mar. Recorre la costa catalana amb Francesc Callau, de Portbou a les Cases d'Alcanar. Pesca professional i esportiva, nàutica d'esbarjo, cultura marítima i gastronomia marinera. Blau Marí, amb Francesc Callau, a la xarxa.
La Unió Europea ha triat el Laboratori d'Enginyeria Marítima de la Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona Tech, per coordinar i desenvolupar un estudi sobre les zones més vulnerables de la costa catalana. Avui volem que sigui un dels temes importants al Blau Marí i per això hem convidat al programa el professor Agustín Sánchez Arcilla, que és el director del Laboratori d'Enginyeria Marítima de la Universitat Politècnica de Catalunya. Senyor Agustín Sánchez Arcilla, benvingut al Blau Marí, moltes gràcies per atendre'ns, com sempre.
Moltes gràcies a vostès.
Què planteja, què suposa, què és aquest projecte que els han triat, que els han encarregat, doncs?
Bueno, la Unió Europea té un calaix de projectes dedicats al medi ambient i al clima. I uns dels temes que volien que s'estudiés, perquè són projectes competitius, és a dir, es presenten propostes i, per exemple, del voltant de les 1.000 han triat 3, era què passa si el clima canvia una mica més intensament, més ràpidament del que havíem pressuposat fins ara. Hi ha molta gent que fins i tot discutia si hi havia canvi climàtic, no hi havia, si era variabilitat només, però també hi ha estudis molt seriosos que comencen a dir potser no hem capturat bé la variabilitat del clima i potser al final d'aquest segle tindrem més de 2 graus d'escalfament respecte a la temperatura abans de la revolució industrial.
Per tant, se tracta d'avançar-se al que ara es coneix, doncs.
Clar, perquè si realment això es produeix, no tindrem capacitat com a humanitat ni tan sols com a societat catalana, diguem-ho així, de fer front a les defenses addicionals que necessitarà la costa en un plaç d'un parell d'anys. Això s'ha de començar a planificar ben d'avançada.
Molt bé. Llavors, què és el que pretenen trobar? Què és el que pretenen aconseguir i què és el que pretenen descobrir amb aquest estudi?
Doncs, bueno, en primer lloc, intentarem predir el canvi climàtic a escala del Mediterrani Occidental. Fins ara, moltes de les incerteses que hi havia al voltant del clima i un dels motius pels quals hi havia gent que deia jo hi crec, jo no hi crec, és que quan fèiem una projecció de com serà el Mediterrani d'aquí a 100 anys, fèiem servir un punt gros per tot el Mediterrani. I de vegades ni el Mediterrani apareixia. Clar, això no és fiable per gestionar la costa del Mediterrani Occidental, de França, Espanya i Itàlia. Aleshores, necessitem projeccions una mica més fines d'una regió concreta del planeta. Això és una primera cosa que intentarem esbrinar. I la segona és quin tipus de solució, i fins i tot si hi ha alguna solució natural que no consumeixi massa energia, que pugui anar evolucionant, per exemple, amb la pujada del nivell mig del mar. És a dir, que no es costi ni molts diners ni molta energia.
Quins seran els seus àmbits d'actuació?
Doncs el projecte aquest és un dels tres que ha triat la Unió Europea per estudiar. A tot això, ells li diuen escenaris climàtics extrems, perquè són una mica més pronunciats, més intensos que els que fèiem servir fins ara. D'una banda és tota la costa catalana pel que fa referència a nosaltres. Després tenim ciutats costaneres vulnerables, com per exemple Nova York, Rotterdam o Ho Chi Minh. I després zones concretes, com per exemple les illes Maldives, perquè també la Unió Europea volia veure, donat que això del canvi de clima s'ha de fer servir en les negociacions que els representants europeus fan amb la resta de planetes amb la resta de països del món, ells volien tenir també informació sobre l'impacte del canvi climàtic en aquestes zones remotes del planeta.
Llavors, vostès, quan parlen de que estudiaran la costa catalana, a quins indrets, i no em refereixo a població, però suposo que la costa catalana es pot analitzar a diferents indrets, no? Des de zones humides, zones naturals, zones properes a...
Sí. No? Nosaltres el que estudiarem, i això ho vàrem treure de l'estudi sobre la vulnerabilitat de la costa catalana que vàrem fer per a la Generalitat dins del grup d'experts de canvi climàtic, vàrem treure dos tipologies, els deltes, les zones baixes i les platges urbanes. Els deltes, perquè són zones molt baixes, a la que qualsevol canvi en les onades o pujada al nivell mig del mar faria que es perdés una superfície relativament important respecte de la que tenim ara. Clar, si és una zona amb un pendent molt, molt tou, qualsevol pujada al nivell mig del mar es fa perdre molt. I després les platges urbanes, perquè són artificials. Platges urbanes són les de Barcelona o, per exemple, el Maresme. Com que són artificials, no poden respondre de manera natural.
Clar, evidentment. Totes aquestes investigacions, tots aquests estudis, les solucions a aportar plantegen o han de plantejar canvis molt importants, estic parlant de previsions, evidentment, canvis molt importants en les solucions d'enginyeria que actualment s'estan aplicant per lluitar contra aquests efectes?
Jo penso que sí, perquè un dels temes que també intentarem esbrinar dins d'aquest projecte és: ens podem permetre com a societat, per exemple, continuar posant-hi pedres o posant-hi metres cúbics de sorra a un tram de costa? O és potser millor cercar un tipus de solució que redueixi la mobilitat de les platges d'una manera més natural? Hi ha hagut alguns intents d'alguns països, sobretot europeus, i també alguns de Nord-Amèrica, on s'està intentant trobar solucions més naturals per tal de que ens sigui més fàcil, més assumible, defensar la línia de costa, diguem-ne, a llarg termini, amb canvi climàtic inclòs.
Quines metodologies pensen utilitzar? Les que ja existeixen o pensen dotar-se d'altres tipus de metodologia, altres aparells de mesurament al llarg de la costa catalana? És a dir, aquest estudi contempla també el fet de poder adaptar les seves necessitats a nou material?
Clarament sí, en el sentit de dir, de la mateixa manera que es pot lluitar contra l'erosió a la conca d'un riu amb dics o amb vegetació, doncs faríem servir el mateix tipus d'anàlisi per a les platges. I el que ho tinguem dins d'aquest projecte, serà un, produirem al final del projecte tres informes per als polítics, un per als polítics europeus, un altre per als dels països, per exemple Espanya, i un altre a nivell regional i municipal, per tal de que tothom, com que és un projecte finançat amb diners públics, tota la informació serà a l'abast de tothom.
Per tant, estem parlant de que forma part també de, o s'ha de relacionar aquest estudi amb d'altres que es duen a terme a altres indrets de la zona, també, doncs.
Clarament, clarament, clarament. I es tracta de que es recolzi en tota la informació que tenim i totes les idees que pugui tenir qualsevol persona que ens estigui escoltant. És a dir, totes les idees són benvingudes, perquè hem de fer front a un desafiament prou difícil, perquè defensar la costa és possible amb les eines que tenim avui dia, però clar, amb una situació de dificultats econòmiques i de i limitacions energètiques ja comença a esdevenir més difícil.
Quina durada té aquest estudi?
Tres anys.
Tres anys.
Comença, ha començat formalment l'1 de novembre i com que es coordina des de l'UPC, la primera reunió és proper dilluns.
I a més arriba en un moment en què el debat sobre el canvi climàtic és important i darrerament hem vist també algunes publicacions a nivell mundial que parlaven precisament del que vostè em deia, no? Dels perills d'aquest canvi climàtic en indrets com Nova York, sí, o per exemple Rotterdam o les Illes Malvines,
per això,
que es parla
això,
de que podrien fins i tot arribar a desaparèixer, no?
Per això, una de les gràcies que nosaltres vàrem pensar a l'hora de construir el projecte era que, com que el tema del clima s'han de buscar, s'ha de pensar en solucions que funcionin a nivell local, però sense oblidar que som tots part d'un únic planeta. I per això vàrem incloure també, malgrat que sigui a un altre nivell de detall, estudis i anàlisis d'aquestes zones.
Què representa que els hagin escollit aquest estudi per al laboratori d'enginyeria o fins i tot també per a la pròpia UPC?
Home, jo espero que això sigui molt beneficiós per al grup que tenim aquí, el grup de l'UPC, perquè, clar, tot això suposa portar a l'UPC, diguem-ho així, ja a Barcelona, però a l'UPC, coneixements, dades i gent molt bona d'arreu del planeta. I, clar, tot això ha de deixar un benefici per a tothom, però sobretot per als nostres estudiants que es podran beneficiar, podran tenir accés directe a tota aquesta informació i al desenvolupament del projecte des de casa seva.
Quines expectatives té? És a dir, creu que aquest estudi ha de donar de si novetats importants? És a dir, que s'han de produir canvis en les perspectives i en les previsions de caire important que poden arribar a tenir repercussió internacional?
Jo crec que sí, perquè moltes vegades la societat dels països desenvolupats no se n'adona de que defensar la costa com fèiem abans potser no serà possible o assumible al futur proper. Però és que ja ho veiem, està passant en moltes altres vessants de la nostra vida, de la nostra societat. I tot això, jo penso que és millor fer una reflexió abans de que passi, això és l'esperit d'aquest tipus de projecte, abans de que ens arribi aquest canvi, fer una reflexió i estar preparats.
Doncs Agustín Sánchez Arcilla, professor i a la vegada director d'aquest projecte que s'ha encarregat al Laboratori d'Enginyeria Marítima de la Universitat Politècnica de Catalunya. Moltes gràcies per atendre'ns i els desitgem molta sort i els donem molts ànims des d'aquí perquè aquest estudi representi pues, un abans i un després amb l'estudi d'aquesta repercussió del canvi climàtic a la costa i més tenint en compte que és aquesta costa nostra que és on vivim nosaltres, no?
I a la que estimem tant, exactament.
Moltíssimes gràcies.
A vostès.
L'enciclopèdia de l'argot mariner.
I en aquesta secció donem la benvinguda a Joan Argentó i Rafael Martí. Què tal? Com esteu?
Molt bé.
Preparats per donar-nos a conèixer una mica més d'esta tradició marinera, no?
Sí.
Avui, quina serà la funció de bordo que mos explicareu?
Avui, avarà.
Avarà. Avarà. Què vol?
Avarà és tirar una barca a la mar des de la platja o des d'un varadero.
O d'un varadero.
És tirar un bastiment de terra a la mar. Estirar-lo. I traure'l és traure'l de la mar i tirar-la en terra.
Per tant, traure seria...
Traure seria...
Posar-la en sec.
Traure'l de la mar i portar-la en terra.
Sí. I posar-la en sec.
I avarar és a viceversa. Tirar-lo...
Posar-la en sec, tirar-la a la mar.
De terra a la mar.
Una funció que també en el pas dels anys també ha canviat, no? Perquè abans quan s'avaraven pues se necessitava molta força humana, no? Sí. Per atrapar, no?
Sí, abans s'atracava les platges i cada dia havien de tirar la barca per amunt i per avall, com ho diem ara, que es deia traure i avarar.
És a dir, que s'avarava cada dia.
Sí,
no
hi havia ports, no hi havia ports.
Llavors van vindre els busells, que ho explicarem, ja ho explicarem també en un programa.
Se posaven uns pals baix la quilla i la gent tirant en una corda.
En seu, en seu.
I treien, i a la nit, per anar a pescar, avaraven.
És a dir, es feia la funció al revés. Sí, eh?
Aquí a la Torre d'en Barra encara va ser dels últims puestos que vaig conèixer.
Fa poc.
Que hi havia platja i això, i les barques de la sardina, les barques grosses, se treien cada dia.
I després ja, a l'hora de traure a la varadero, també es deia varadero perquè quan s'havia d'arranjar alguna barca,
sí,
pues també...
de traure i a vara és el mateix.
Era un espai també i una instal·lació on també es facilitava el fet de traure i de tirar a la mar la barca, no?
El mateix mecanitzat tot.
Sí.
Però mecanitzat. Cosa que avui en dia ja hi ha remolcs, ja hi ha grues...
Ara ja és en travelings d'estos, que és com unes grues, sí. Però que és el mateix, traure i a vara.
Molt bé. Són els avaradors o avaraderos. Doncs avui hem conegut la funció d'avarar. Mos veiem ara per parlar de ranxo gastronòmic. Fins ara.
Vinga.
El ranxo a bord.
Joan, Rafael, bueno, ja hi som. Després d'esta petita pausa ve pues, un dels millors moments del programa, que és quan mos assentem a taula. Avui què prepararem?
Doncs pues mira, aquí hem acabat de netejar ara mateix. Hem fet, pues, ja ho veus, com un quilo i algo de cavalla.
Un quilo de cavalla.
Sí.
Com la
I
prepararem?
La farem en
seva. L'hem netejat bé? Quan
sí,
dius
la
neteja...
tenim amb taquets, veus allà?
Molt bé, és a dir...
L'hem fet amb taquets, aquestes cavalles fan... O sigui, llavors hi ha 10 cavalletes d'estes...
Però cavalla vera o
no,
cavalla...
No, perquè no la veus, Rafel, home, que la veus, no. Cavalla bona.
Cavalla bona, molt
cavalla
bé.
Bona. No, però està bé que digui això, Rafel, perquè, no, pues, perquè hi ha molta gent que vaiga amb cuidado que no et carreguen la cavalla vera.
Molt bé.
Que no és el mateix,
que és una cavalla de menor qualitat.
No. Cavalla mera és per a fer en conserva.
Molt bé, cavalla, com diu, bona.
Molt bé, doncs aquesta cavalleta l'hem salat en saladeta, tenim el caldero que l'oli roent.
No. I l'han fet a daus, has dit. Li traiem la pell o no cal?
No,
el cap. Tallar-lo, aquesta cavalleta és jove, és cavalleta de...
Molt bé.
No és grossa. És jove, entren 12 cavalls.
És biso.
Bueno, una miqueta més que el biso.
Entre 10 i 12 cavalletes.
Sí, 10 o 12 cavalletes, vale. Molt bé. T'han tallat el cap, mira, veus, ja tenen el cap tallat, i hi han 3 talls.
Molt bé.
Fas 2 talls al mig, anem a dir, la coeta, el tall al mig i el cap del tall del cap.
Molt
3 talls cada cavalleta.
Molt bé. I llavors què
ben
fem?
Salat,
ben saladet.
I ho deixem aquí al costat. Mentre nosaltres anem preparant
la seva.
El de davant, no? Que això és una escorredoreta que està aquí, bueno, veus?
Molt bé.
I ara pues, posarem l'oli roent, hem pelat 2 cebes grosses.
Molt bé. Ceba de manera agraïda,
sí,
bé, allò...
Sí. I aquí també hi ha 4 tomàquetes.
Molt bé.
De penjar les hem agafat.
4 tomàquets de penjar i 2 cebes grosses.
Qualsevol tomàquet és bona, està la de pot triturada també és bona, però vull dir...
Com la posem? Aquí... La ceba l'hem de talar en Juliana.
En Juliana.
Molt bé.
Ben fineta, mira, la veus? Està tirant amb la ceba i anant remenant. Remenant fins a dorar-la.
La ceba, només.
La ceba.
En l'oli
cru. En l'oli cru, remés.
Molt bé.
Una miqueta d'oli, també. No posis... Llavors, que si posem poc oli, mos apegarà la ceba.
Bé,
bueno,
molt bé.
Així l'afegirem millor. Bé, ja anem fent. I quan la tindrem ja doradeta tota...
Pochada, diuen.
Bueno, pues pochada. Tirarem la tomaca, que la tenim trinxada.
També trinxadeta.
Tota trinxadeta, i ho remenarem. Una miqueta, tirem un polset de sal... I si no el posarem ara bons, però jo sempre ho poso carn, una miquinya de sal, cada vegada que vaig afegint els ingredients de matí vaig posant un pelinyo.
Molt
no?
bé. Per tant, tenim l'oli,
vale,
tenim la ceba
acabarem
i la tomata.
Acabarem que s'envegui l'aigua de la tomaca.
Molt bé.
I quan mos se veurà l'aigua de la tomaca tirarem un gotet de carajillo de vi blanc.
Un gotet de carajillo o de tallat de vi blanc, molt bé.
Sí, un gotet de tallat.
Molt bé.
Un gotet de tallat de vi blanc. Pegarem una bona remenadeta i ja tirarem la cavalla, que vagi friginant-lo de parar ja.
Molt bé.
Bueno, tirarem, acaba de tirar la tomaca, posarem mitja culleradeta, de pimentó.
Molt bé, de pebre, dels, molt bé.
Pimentó sol. I remenar i després tirarem el vi.
El vi. I després sí. Ja automàticament la cavalla.
Molt
ja,
bé. El pimentó lo podem posar... Si el tires al sofregit, diràs que quan tires el vi fa més aloreta la cunya.
Molt bé.
I si el tires, que se t'olvides, si el poses al vi, diuen que no rebe tant. Diuen.
Diuen.
Després del vi.
Molt bé. Després, una vegada tenim la cavalla, quant de temps ho hem de deixar, això?
Allà quan deixarem estar...
Que es coigui.
Ja ho veuràs tu mateix, però vull dir, acaba del vi, tirarem un gotet d'aigua, també.
Molt bé. Perquè en el vi no n'hi haurà prou.
Molt bé. Tapa caldero, hasta que arrenqui el bull, en seguida, perquè si arrencarà el bull.
Molt bé.
I poquet aigua. I mirar, pot bullir un quart d'hora, màxim.
Molt bé. És a dir, ja mos ho dirà el mateix.
Xup, 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 no cal que estigui el foc molt fort. Xup, 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 10 minuts, màxim un quart d'hora.
Molt bé. I ja tenim la cavalla...
Ja veuràs que el caldet, que va quedant, el fas baixar, tapes el caldero que arrenqui el bull i després lo destapes en seguida.
Molt bé, doncs perfecte.
I així arrenca més aviat el bull i destapadet que es vegi una miqueta el caldo i per a poder sucar, ja està.
Pues cavalla en ceba, Rafael, Joan, hasta el pròxim programa. Adéu-siau.
Adéu, adéu.
L'acordió del Grumet.
I a l'acordió del Grumet marxem cap a Marsella. Ells són Mousou, T.E., Lei Jovent. Entre la cançó occitana i la música nebrega, reinventant la cançó marsellesa, difonent el missatge d'una Provença marítima i portuària. El tema, embarcats.
Li patufa nu de plaça, si am partia vin camaru stau. Em fumale pe bun lei se strasa, la veni bulega su fanau. Vali vulen au vi la mașina, lu baleti uizen de pistun. Ele o che se scafe la riba, marcio for che si am pude nistu. Vi la granda mescla di lo du munde, menare in la nuestro sau. Allora li si anche la musica suone, lei sa navega la nau. La grande canzone della planeta vuole impuntare strambo. Come tiranio che già mai s'arresto, vesi talento e lei poi. Sverai che siam più del fuseio, navegalus fa cantalo san. Se sverai che la dea soveio, ora fa pace me l'usean. Dai e lei se bucan della vida, che comence la buona sazun. Se sverai che la de meravio, besai che la sigara resun. Di la grande mescla di lo du munde, menare in la nuestro sao. Agoli si anche la musica suone, lei sa navega la nao. Din la grande canzone della planeta vuole impuntare strambo. Come tiranio che già mai s'arresta, vesi talento e lei poi. Gin della vira, le notte che la voglia carga, alla baia le cavini tira, le notte che le spera guarda, e marca che lu passa se scranca, la venta bagna dei nostri blu, e marca che lu presenza ranca, per si tuba dei nuveri flu, di la grande mescla di rodo mondo, menale la nostra sao, allora lì si anche la musica suona, lei sa navega la nao. La grande canzone della planeta vuole impuntare strambo. Come tiranio che già mai s'arresta, vesita gento e lei po. Vesita gento e lei po. Vesita gento e lei po. Vesita gento e lei po.
visitaré, visitaré en Twilight Bowl. Na, 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 na.
El Norai.
El futur del sector tonyinaire català i de molts altres sectors de l'estat espanyol està en joc aquests dies en la cimera anual de l'ICAT, l'organisme que s'encarrega de regular els estocs de tonyina roja a nivell mundial i que s'està duent a terme a la localitat o a la ciutat sud-africana de Ciutat del Cap. Una cimera que ha de ser importantíssima pel futur, donat que el sector tonyinaire català i el sector tonyinaire d'alguns dels països del Mediterrani estan demanant un increment de la quota de captura de tonyina roja, donats els bons resultats que s'han produït a partir de les diferents actuacions que s'han fet en els plans de conservació de l'espècie i en tots els esforços que s'han fet des dels sectors pesquers perquè aquesta espècie es pogués recuperar. De fet, els últims estudis del Comitè Científic de l'ICAT ja demostren que hi ha uns nivells de biomassa pues, molt elevats que podrien comportar aquest increment. Per parlar d'aquest tema, via Sud-àfrica, perquè encara el tenim a la reunió de l'ICAT, volem parlar amb Juan Serrano, director general del grup Balfegó, una de les empreses representants d'aquest sector tonyinaire català. Juan Serrano, benvingut a Blau Marí, com estem?
Muy bien, aquí sin voz ya de tanto reunirnos y de tanto hablar.
En principi, vosaltres teniu diversos objectius en aquesta reunió com a sector tonyinaire català i com a sector tonyinaire espanyol, però un dels principals és el fet de que es reconegui l'esforç que s'ha fet durant aquest temps i que aquest esforç ha donat bons resultats tant com per a intentar incrementar la quota de captura de tonyines paulatinament.
Exactamente. Bueno, nosotros simplemente venimos a manifestar y a recordar lo que el propio Comité Científico ha escrito en su informe científico que ha presentado en el plenario, con algo que aquí se denomina un cuadro de matriz de Kobe. En el año 2010 se nos pusieron 12.900 toneladas, porque ese cuadro nos decía que con ese TAC la probabilidad de que se recuperase en el 2022 el stock, es decir, de que llegásemos al rendimiento máximo sostenido de la especie en el 2022, se cumpliera con un 60% de probabilidades y lo aceptamos. Y ahora simplemente decimos que ese cuadrito dice que podemos cumplir con el convenio hasta con un TAC de 28.000. Entonces, lo que estamos pidiendo en esta reunión es que se sea consecuente con lo que se ha hecho en otras ocasiones y en este mismo lugar, ¿no? en este plenario. Pero parece ser que bueno, aparece la palabra incertidumbre simplemente para quitarle a los pescadores a lo que creo que tiene legítimo derecho después de los sacrificios que han tenido. Y nosotros no estamos diciendo que se haga un aumento de 28.000 que lo permitiría el plan de recuperación en estos momentos, sino que decimos que los incrementos sean moderados y progresivos, de tal manera que esas incertidumbres al decir que no voy a tomar el extremo de las 28.000, sino que dadme al menos 16.000, un incremento del 20%, que es lo que nosotros pedimos, también permitiría que este incremento fuese absorbido por el mercado sin una caída precipitada de los precios, porque ¿de qué nos sirve en un momento determinado tener muchísima más cuota si al final tenemos que venderla muchísimo más barata, ¿no? La otra cosa que estamos aquí pidiendo continuamente es de que coherencia a los delegados de la Comisión del Atún Rojo, porque se trata con una vara de medir distinta a nuestro atún, al atún del este, al que viene al Mediterráneo, del atún del oeste, que está muchísimo más machacado. Es una especie, la del oeste, que lleva en recuperación durante 30 años y la biomasa no acaba de incrementarse. Entonces pedimos que si al menos se pusiesen las mismas medidas de gestión y de control en el atún del oeste que en este, seguramente se recuperaría esta especie. Y es una de las cosas que siempre que tenemos ocasión y en todas las intervenciones que nosotros hacemos desde Belcegó, que sabéis, tenemos micrófono para poder hablar dentro de la Comisión de Atún Rojo, estamos pidiendo que se pongan medidas en el atún del oeste, porque en definitiva también sabemos que el 70% del atún que están pescando los estadounidenses y los canadienses procede de nuestro stock del Mediterráneo. O sea que estamos reclamando que se sea más severo con ellos y estamos reclamando que a nosotros se nos dé la merecida recompensa de los sacrificios que hemos hecho.
Quins suports té aquesta valoració i aquesta reivindicació? Perquè pareix que sí que és veritat que hi ha països del Mediterrani que estan per aquestes opcions, però per altra banda, dins de casa nostra, pareix que no té el suport que es mereixeria, no?
No, sin duda. Yo diría que todos los países ribereños del Mediterráneo, ¿vale? Y ahora hemos de añadir a Noruega, que siempre ha estado enfrente del sector y que no ha querido pescar atún, este año está diciendo que quiere volver a pescar el atún. O sea que todos los países ribereños del Mediterráneo, excepto la Unión Europea, por supuesto. Y esto es lo que más nos preocupa. Ayer tuvimos una reunión con la comisaria Damanaki, que por fin se ha dignado a venir. Yo no sé si simplemente pretendía que se la aplaudiera ahora que va a acabar su mandato en el mes de marzo. Se ha presentado aquí, se ha reunido con todos nosotros y, por supuesto, con las ONGs, y hemos tenido ocasión de decirle lo que pensábamos de ella y de lo que estaba haciendo. En su intervención, primeramente dijo que la posición de la Unión Europea era seguir las recomendaciones científicas y que no tiene un mandato de aumentar las cuotas, cuando sabemos, por parte de nuestro secretario general, que el mandato que le dio el Consejo es de estar abiertos a cualquier propuesta que aquí hubiera. También dijo que ella lo que no pretendía ahora en estos momentos, con un incremento de TAC, es que ICAT perdiera su credibilidad en el mundo. A lo que Juanjo Navarro, nuestro compañero, le contestó muy hábilmente que si ella hubiese buscado siempre el prestigio de ICAT, no nos hubiese intentado meter en CITES en el 2010. O sea que estamos aquí verdaderamente en una encerrona que no sabemos a qué intereses la comisaria está defendiendo, si la de las organizaciones medioambientales o la del sector pesquero al cual debería representar. Pero bueno, a pesar de la oposición o la falta de ayuda o poca ayuda de la Unión Europea, nosotros estamos trabajando con otros países. También nos consta que nuestro secretario general, Carlos Domínguez, está trabajando con otros países para que se pueda poner encima de la mesa una propuesta, al menos con un pequeño incremento del TAC.
¿Per què s'ha de dir que totes aquestes propostes compten amb el suport del govern de l'Estat?
Sí, sin duda. Son los que más están luchando posiblemente en este ICAT dentro de la Unión Europea para que así sea. En reuniones continuas con los italianos, con los portugueses, con los monteses, para sacar a cabo una propuesta de incremento del TAC. Hay cierta resistencia por parte del sector francés, del gobierno francés, que se ha aliado con la señora Damanaki, posiblemente porque esté defendiendo en estos momentos que a lo mejor una subida del TAC les pueda perjudicar en una bajada de los precios. Pero por lo demás, Carlos Domínguez está trabajando muy bien, muy bien.
Perquè vostè comenta, encara no s'ha pres la decisió. Suposo que es prendrà en aquests dies fins a l'últim dia de cimera. Quines sensacions té i quines possibilitats hi ha de que, si no és aquestes 16.000 tones, siguin altres, però que es pugui aprovar un increment considerable, entre cometes, de captura d'aquesta quota?
Bueno, possibilitats totes i ninguna. Es más lo que se habla fuera que lo que se habla dentro, ¿no? Y los intereses, porque lo que estamos aquí es comercializando y estamos comercializando unas especies a cambio de otra o el permitir a un país que tenga más o menos TAC en función de otros intereses económicos. Por ejemplo, pues imagínate que Marruecos puede ser perfectamente un país que solicite entre 15.000 y 16.000 toneladas de TAC, es decir, un incremento del 20%. Pero a lo mejor te encuentras pues con que Estados Unidos le para los pies porque algo pasa con el Sahara, o que la Unión Europea dice, ojo, no te muevas en este sentido porque te restringo la importación de tomates. O sea que esto es muy, muy complicado. Hay muchos intereses por parte de todos los países. Hay que recordar que somos 47 países más la Unión Europea, y aquí pues se habla de mucho dinero i de moltes coses.
Per tant, encara no es pot dir res, les espases estan a l'aire i podríem dir que pot passar de tot, o està segur que sortirà amb una petita part d'aquest increment?
Bueno, yo creo que tenemos que salir de aquí con un pequeño incremento. Estoy casi convencido. A ver qué sucede. Soy optimista a pesar de todo.
Clar, suposo que encara que no s'hagi parlat ja de manera directa, però que aquestes reunions que vostès tenen fora de la sala i aquests contactes, hi ha aquestes complicitats, aquesta política en definitiva, que no deixa de ser política en definitiva, se pot palpar una mica per on poden anar al final les decisions, no?
Bueno, se palpa en el ambiente por las intervenciones que hacen los delegados de los distintos países como Turquía o como Argelia o como Marruecos, pero son sobre todo diplomáticos. Y entonces aquí hay una norma no escrita de no contradecir lo que dicen los científicos. Y entonces nadie quiere ser el primero en retratarse pidiendo un incremento de TAC, ¿vale? Sin saber que va a tener el soporte de los demás. Porque si no, quedaría en una muy mala posición. Todo el mundo le señalaría con el dedo. Y entonces, hay mucha diplomacia. Pero estamos seguros que todos, absolutamente todos, excepto la Comisión Europea, absolutamente todos los que influyen en el atún rojo del Este, en estos momentos estarían dispuestos a aceptar una moderada subida del TAC.
Per altra banda, clar, estem parlant de que el Comitè Científic de l'ICAT és el primer que reconeix que s'ha incrementat moltíssim la biomassa a nivells d'abans dels anys 70. Per tant, el Comitè Científic ja ho constata, això, no?
Sí, però el Comitè Científic a continuació sempre dice: aconsejo un TAC de tanto.
Ah,
¿vale?
Claro.
Y a continuación de eso dijo: aconsejo que se esté en estos niveles de TAC actuales. Es decir, quedaros como estáis porque hay incertidumbres.
Clar, reconeix que hi ha...
Aquesta és la diferència.
Clar, reconeix que hi ha molta més tonyina, però recomana que ens quedéssim igual. Doncs Juan Serrano, moltíssimes gràcies per atendre'ns i esperem que acabi sortint efecte aquests contactes, aquestes relacions, i acabi sent possible aquest increment de la quota. Moltes gràcies.
A vosotros, en cuanto haya noticias, seréis los primeros en enteraros.
Moltes gràcies.
Plàncton, l'espai de divulgació marina.
Aurora Requena, benvinguda a Blau Marí. Com estem?
Molt bé, molt bé, molt bé.
Avui, des de Plàncton, què és el que ens explicareu?
Avui volíem parlar-vos una mica de la sorra de la platja i la sorra del fons marí. I sobretot amb aquesta polèmica que ha hagut ara aquests dies dels robatoris de sorra.
Robatoris de sorra, la gent està prenent la sorra de les platges a molts indrets del globo, eh?
Sí, efectivament, avui parlarem una mica a nivell global i després també una mica a nivell més local.
Pues au, som-hi.
Bueno, pues això, avui us volíem parlar de la sorra. Igual és un recurs que natural que, bueno, que estava ahí, no? Que sabien que era important, però no crec que ningú havia pogut arribar a pensar que es generarien aquests conflictes. I és que avui en dia s'està començant a agafar robatoris de sorra a platges de molts països diferents. Clar, en aquests casos sempre països desfavorits, no? Les lleis no estan tan desenvolupades ni a nivell de policia tampoc està tan controlant tant això. I és que la sorra, com ja sabem, té molt de minerals que són imprescindibles per fabricar molts dels nostres aparells electrònics, també per al tema de fabricació d'avions, i clar, és una part fonamental del formigó que fem servir a la construcció dels milers i milers de cases i milers de carreteres i d'aeroports arreu de tot el món. Així que aquesta, la sorra s'acaba convertint en un recurs superimportant i supernecessari i, clar, bueno, com que és un recurs natural que no es genera o no es genera el mateix ritme que s'agafa, doncs està arribant a haver com problemes de bastiment de la sorra. Sobretot si pensem, per exemple, aquests països que fan aquests projectes faraònics amb aquests, que eren aquestes illes artificials com a Dubai, aquesta famosa palmera que han volgut fer, o Europa, que era un conjunt d'illes que volien fer. Per això necessiten milers i milers de tones de sorra de tot arreu. I resulta que la sorra de desert no és vàlida. Perquè si
això et volia preguntar, en la quantitat de sorra que arriba als deserts, per què no agafen aquesta?
Doncs resulta que aquesta sorra, com que ha estat transportada pel vent, aquests grans de sorra són molt rodonets i llavors no són aptes per fer acumulacions de sorra per crear illes o per estendre més la superfície dels països. Es necessita la sorra de l'aigua que es troba al fons del mar o a les platges, que és més angular, que té com més angles, no és tan rodona, llavors d'aquesta manera no rellisca, se va acumulant. Llavors, per això, països com Dubai, que dius, si té molts de deserts, necessita aquesta sorra dels fons i de les platges. Però hem de tenir en compte que, clar, quan agafem aquesta sorra, ja sigui pel fin que sigui, no només estem portant la sorra, es portem també tota la vida que ens podem trobar dins. I, a més, estem generant un problema perquè estem trencant les dinàmiques pròpies de les costes i de les illes. Per dir-ho així, a grosso modo, si tu fas un forat als fons marins per agafar la sorra, aquesta sorra, aquest forat se torna a omplir amb la sorra provinent del seu voltant. I això pot ser tan greu com que pot arribar a fer desaparèixer illes a llocs com a les Maldives, on aquesta sorra va desapareixent de la illa per a omplir aquest forat. Així que, com pots veure, és un problema a nivell mundial, a nivell internacional, perquè estem trencant una mica la dinàmica de la sorra a les costes i ho estem fent d'una manera sense límits, no? Per això, quan hi ha països com més desenvolupats que necessiten sorra, l'estan agafant dels països més desfavorits i l'estan agafant de manera legal i, òbviament, molts cops il·legal. Aquest també
molts cops il·legals en robatoris. Al Marroc tenen també un problema important amb aquest aspecte. Més cap a casa nostra, més proper al nostre àmbit.
Molt bé, aquí us volia portar una mica el tema de la pèrdua de sorra que podem tenir a les nostres platges. Estem parlant d'una escala molt més petita, però fa poc hem llegit un article de Miquel Mir que ens comenta que degut a algunes pràctiques de gestió de les platges estem quedant sense sorra. Això, el Miquel Mir s'ha dedicat a mesurar platges urbanes i platges naturals a Balears. A les platges urbanes es fan algunes accions de neteja de restes d'algues i de posidònia, no? Per, com sempre a vegades comentem, igual al sector turístic no els agrada tant que hi hagi aquestes restes a la platja. Llavors, aquestes platges urbanes es fan aquest tipus d'accions, mentre que a les platges naturals això no es fa, doncs es deixa les restes de sorra a la platja i no hi ha problema. I el que passa és que quan fas la retirada d'aquestes restes, t'emportes molta sorra. En aquest article, el Miquel ens comprovava que el volum de sorra d'aquestes platges, les platges urbanes, era molt menor que el volum de sorra que podies trobar a les platges més salvatges, més naturals. Llavors, feia una reflexió de que aquesta sorra és important, perquè aquesta sorra és part dels ecosistemes de la platja. Aquesta sorra amb aquestes restes d'algues està donant matèria orgànica als ecosistemes de la platja. Llavors, si hem de retirar aquestes restes d'algues, hi ha maneres de fer-lo més ecològiques, per així dir-lo, maneres de fer-lo en què retires només les restes de vegetals, però deixes la sorra a la platja. D'aquesta manera estàs contribuint a que no desapareguin aquestes platges.
Hem de ser conscients, doncs, no, d'una mica del que fem i que pot alterar aquesta dinàmica de la costa, no?
Sí, efectivament. Bueno, aquí no hem parlat d'altres factors, com pot ser el tema del canvi climàtic i així. Ens hem com limitat una mica més al tema aquest dels moviments de sorra, però, com sempre diem aquí, hem de tenir en compte que tot forma part d'un tot més global i que quan fas una acció en un punt té una reacció en un altre punt i hem de tenir-lo en compte a l'hora de bueno, com sempre diem, a l'hora de gestionar els nostres espais.
Doncs, Aurora, gràcies per atansar-nos a aquest punt de vista de la problemàtica que hi ha a nivell mundial amb la sorra i aquests, sobretot, i que genera doncs, aquests robatoris importantíssims a diferents indrets del planeta i de la costa. Ens trobem en el pròxim programa. Adéu-siau.
Adéu.
L'Arjau. Avui el Manol de Ramon ha marxat cap a Tarragona. Allí ens parlarà d'una sèrie de visites al Museu del Port de Tarragona. Per tant, anem en busca del nostre company i col·laborador, el Manol de Ramon.
Doncs efectivament, avui ens traslladem a Tarragona, concretament al Museu del Port d'aquesta capital tarraconina. Allí parlarem amb Mercè Toldrà, ella és la responsable d'aquest museu tarragoní, i parlarem d'aquesta iniciativa que ja fa temps que es porta a cap per part d'aquest museu, de que els escolars coneguen una mica més el port i l'activitat quotidiana d'aquest servei. Mercè, què tal? Benvinguda.
Què tal? Com anem?
Anem a conèixer una miqueta més aquesta iniciativa que heu tingut des del port de Tarragona, de que els escolars de la ciutat i d'altres llocs, si vosaltres creieu convenients, doncs coneixen una miqueta més el port de Tarragona, aquesta activitat d'una de les empreses més potents de la demarcació.
Bé, el museu, des dels seus inicis, quan se va inaugurar l'any 2000, ja va apostar d'una manera bastant important pel que era donar a conèixer als escolars les activitats d'un port com el de Tarragona, no? Es va començar amb la proposta educativa Museu del Port a la Vista, i llavors aquesta proposta s'ha anat incrementant al llarg dels anys, així que hem anat incorporant altres elements al museu. També hem de destacar que enguany, al celebrar-se el desè aniversari del Museu de Fars, una de les activitats que fem, que és Il·lumina't, viu el far, és una activitat teatralitzada que es porta a terme al Museu de Fars, al Far de la Banya, al final del Dic de Llevant. Hem volgut que les escoles de Tarragona participessin d'aquesta activitat i durant el mes d'octubre, doncs durant una setmana del mes d'octubre, en col·laboració amb l'Institut Municipal d'Educació i amb l'Empresa Municipal de Transports de Tarragona, vam fer que aquests escolars tarragonins del cicle superior de primària poguessin fer aquesta activitat. Nosaltres continuem fent altres activitats, doncs, per exemple, ara aquesta setmana que ja se celebra la 18a Setmana de la Ciència, també participem en una activitat que és la vida a l'aigua, que la fem en col·laboració amb la Direcció d'Infraestructures i Instal·lacions i Medi Ambient del Port de Tarragona.
Ah, com bé, moltes activitats. Explica'ns una mica aquesta vida a l'aigua, aquest títol que estan suggerent, eh?
Bé, doncs aquí és una mica perquè els nens puguin conèixer a través de les imatges del microscopi tots els elements que estan dintre de l'aigua.
Ah, mira.
Llavors poden veure doncs, una aigua doncs, que està en bon estat, una aigua que no està en bon estat, quina és la vida a l'aigua, el que diu el títol de l'activitat, no? Llavors això ho hem preparat també en col·laboració amb EMATSA, per tal de que tot el grup de l'escola ho pogués veure al mateix temps per agilitzar i ho pugueu veure a la sala d'actes del museu, que llavors s'ha fet la filmació i ells ho podran veure doncs, al mateix temps, no? Per tal d'agilitzar l'activitat, no? Llavors també hi ha un altre joc que fan amb unes cartes dels diferents tipus d'animals de l'aigua, animals marins, perquè ells puguin interrelacionar, no? Però hi ha aquests dos apartats, els que viuen a l'aigua i els que viuen dins de l'element de l'aigua, no?
Efectivament. Escolta'm, quina és la reacció que tenen els alumnes tarragonins? Què pots copsar tu de l'interès que causa aquesta iniciativa del Museu del Port de Tarragona sobre els més joves de la ciutat?
Bé, hem de dir que evidentment les escoles de Tarragona venen a fer activitats al museu, però nosaltres tenim escoles de quasi bé tota Catalunya, del nord de València, de la Comunitat Valenciana, i també tenim diferents escoles que ens venen, o grups escolars, que ens venen des del sud de França, quan fan estades lingüístiques a la ciutat, no? I algunes, més puntualment, del centre de la península o de la zona d'Aragó. La veritat és que del gruix d'escolars que ens venen, i dic escolars perquè són més els grups d'infantil primaris que no pas els de secundària o batxillerat, els que es mouen més, doncs la reacció al veure moltes vegades nens que venen, moltes escoles que venen de la zona de Lleida, quan veuen els vaixells, no? Quan saben que aniran a donar una volta en vaixell pel port. O la gent de Tarragona, les escoles de Tarragona, que no coneixien, evidentment poden conèixer el port, però no coneixien que fèiem aquestes activitats, no? O el retorn de que, en aquest cas, els nens que han vingut a escoles de Tarragona després venen a participar d'activitats familiars amb els seus pares per ensenyar-los el que ells han fet aquí al museu, no?
Descobreixen una mica el port, eh? Descobreixen una mica el port i les activitats d'aquesta zona tarraconina, no?
Sí, sí, sí. Llavors, o sigui, ells ho descobreixen amb l'escola, però llavors venen amb els pares.
Sí, sí, ensenyar-los-ho ells i els seus pares, eh?
Sí, 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 sí. Han vingut aquí... A veure, és un museu que té molts models de vaixells, no? Llavors, això als nens és un tema que els atrau i que els agrada, no? I això, doncs, fa que s'impliquin, no? I amb el tema, doncs, també, que fèiem en col·laboracions amb altres institucions d'explicar contes o així, doncs, que és... No és pròpiament la proposta pedagògica, però que també des d'un punt de vista educatiu també els formem a dintre del món de la mar, no? No és només l'activitat escolar que preparem, que són escoles que ens truquen i que venen durant 2 hores i fan l'activitat, no? O sigui, l'escola arreglada, no? La visita aquella obligada que tens amb l'escola, doncs també això ens porta un retruc que després quan fem altres activitats també vinguin per continuar interessar-se del món portuari, del món marítim.
Del món portuari des de diferents òptiques, no? Des de la vessant comercial, des de la vessant pesquera, des de la vessant esportiva, perquè són aquestes diferents vessants les que mostreu als escolars.
Sí, sobretot, per exemple, els nens que venen d'infantil i de primer cicle de primària fem una activitat que es diu En sabràs la tira, i aquesta activitat és un conte. És un conte on dos nens, el Marcel i la Marina, es troben doncs, amb un vaixell, que és un vaixell d'esport, que és un dels vaixells que tenim al museu. Però després també van anant explicant el conte i anant donant la volta, i resulta que es troben uns vaixells que van a la nit a pescar o van durant el dia a pescar. Parlem dels sistemes de pesca. No. I llavors anem anant i arribem i treballem el tema d'aquests sistemes de pesca i també coneixem el que és el port, no? Treballem a l'aula d'activitats del museu amb una gran moqueta, per dir-ho d'alguna manera, una gran impressió al terra del museu on hi ha el port des d'una manera aèria. Els nens treballen allí per conèixer el port comercial i després agafen i fan el viatge amb golondrina, que tenen l'experiència viva, el museu fan la part teòrica i llavors quan van amb el vaixell fan la part pràctica, no? I coneixen doncs, les 3 tipologies del port.
Doncs ja ho veuen, una manera divertida, didàctica, de conèixer el port de Tarragona a través del seu museu. Enhorabona per aquesta iniciativa, Mercè. Feliç jornada.
Gràcies a vosaltres.
Doncs això és tot per avui des de Tarragona, Francesc.
Pues moltes gràcies, Manel. Gràcies per, com sempre, portar-nos aquests temes tan interessants des de l'àmbit cultural i lúdic. I nosaltres hem de posar a punt i final ja el nostre programa d'avui. Recordant que hem començat parlant amb l'Agustín Sánchez Arcilla, director del projecte RISES AM, sobre el canvi climàtic encomanat per la Unió Europea al Laboratori d'Enginyeria Marítima de la Universitat Politècnica de Catalunya. Un estudi sobre les zones més vulnerables de la costa catalana a l'increment, a l'augment del nivell del mar. Seguíem amb el Joan Argentó i el Rafael Martí. Per una banda ens han explicat què vol dir això d'avarar, de posar un vaixell del sec al mar i de treure del mar al sec, o el ranxo a bord que ens han preparat un barat, una cavalla amb ceba. A l'acordió del Grumet hem escoltat els marsellesos Moussou T.E.L. Joven amb el tema Embarcats. El Noray Juan Serrano, director general del grup Balfegó, una de les empreses tonyinaires de Catalunya, parlant de les darreres notícies que arriben de la cimera de l'ICAT a Ciutat del Cap, a Sud-àfrica, les perspectives per l'increment de la quota de la tonyina roja. A Plàncton, l'Aurora Requena ens ha parlat de la sorra de les platges i d'aquesta moda, entre cometes, d'aquest negoci que s'ha muntat al voltant de la seva venda. I en aquesta darrera part del programa, la Mercè Toldrà ha parlat amb el Manel de Ramon com a directora del Museu del Port de Tarragona. Res més, moltíssimes gràcies, com sempre, per la vostra atenció. Una abraçada molt forta d'un servidor en nom de tot l'equip i ens retrobem aquí, al Blau Marí. La pròxima setmana. Adéu-siau.
Blau Marí, el programa de cap de setmana per a la gent de la mar. Amb Francesc Callau visitem ports i clubs nàutics, parlem amb pescadors i cuiners i descobrim indrets on conèixer més de la nostra mar. Blau Marí, una coproducció de la Cala RTV i Amposta Ràdio amb el suport de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat de Catalunya.